Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Aquest és el tram horari en el qual us expliquem tot el que passa a les comarques de la Garrotxa i el Ripollès a través de Ràdio Ripoll i a través de Ràdio Olot. És el moment de destacar l'actualitat del dia i avui estem molt pendents del cel, perquè després de molts dies, potser avui, ens escapem de les gotellades. Tenim nuvolositat variable en general. Això sí, fa fred. Abans de sortir de casa, us heu d'abrigar. Aniol Puigvert, bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures.
Doncs temperatures baixes en aquestes primeres hores del matí. A mesura que vagi passant el dia, han d'anar pujant. Ara mateix, però, tenim 3 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim 0 a Molló. 2 graus positius a Das, a Camprodon i a Ripoll. 3 graus a Ribes de Freser, també a la Vall d'en Bas. 4 a Olot, a Sant Feliu de Pallerols i a Vic. 6 graus a Castellfollit de la Roca, a Besalú, a Amer i a Santa Pau. 7 a Banyoles i a Girona. I ja tenim 12 graus a Figueres i 14 a Roses.
Doncs a punt la previsió del temps.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
I ara amb Dani Ramírez.
El dia comença una mica fred. Hem baixat fins a 1 sota 0 a Camprodon, mig sota 0 a Das a l'aeròdrom, 5 sota 0 a Ulldeter i també a la Tosa, 2.500 metres. Per exemple, Olot 2 graus, la Vall d'en Bas 1 grau positiu, 2 a Olost, 2 també a Ceba, 4 a Vic, Boirines i Bancs de Boer, la comarca d'Osona, hi va ploure una mica, entre 1 i 5 litres, 7 litres a Muntanyola. I bé, avui repetirem algun ruixadet, alguna gotellada, però molt poca cosa. Fins i tot podríem tenir una pausa a molts sectors de la costa, del prelitoral, dia globalment assolellat amb nuvolades de tarda, però comarques interiors sí que aquest dijous a la tarda, doncs, Guilleries, Osona, Lluçanès, potser la Garrotxa, el Ripollès, poca cosa tot plegat. I sembla que demà també. Demà tindríem algun ruixat de tarda en aquests mateixos sectors. En principi no és una situació de molta pluja, si neva poquet, 1.700 metres, la cota de neu. I de cara a la tarda, més aviat s'imposaria el sol a les clarianes cap a la costa. Bé, situació marcada per vent de nord, tramuntana forta aquest dissabte, alguna petita nevada intermitent al nord del Pirineu, cota de neu baixant a 1.200 metres, però sobretot tramuntana. També podria caure algun ruixat cap al Baix Empordà, la Selva, Gironès, Pla de l'Estany, cap al litoral i prelitoral gironí. I diumenge ja et faria sol i la temperatura tornaria a pujar.
Són les 8 i 2.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Ripoll ha tancat els comptes del 2024 amb un romanent de més de 400.000 euros.
El govern d'Aliança Catalana ho atribueix a una gestió austera i rigorosa.
Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriols.
El nostre govern no és d'endeutar-se, sinó de generar romanents positius, de gestionar bé els diners del poble i d'invertir els recursos dels ripollesos on realment són necessaris i imprescindibles.
Però què hi diu l'oposició? Doncs ho posa en dubte i acusa a Aliança Catalana d'haver mantingut un discurs de crisi econòmica que ara diuen queda desmentit. A les Planes d'Hostoles, preocupats per la circulació viària, l'alcalde Marc Puig demana que el tram de carretera que passa per davant l'escola sigui de 30 km per hora.
Demana que el tram de davant de l'escola passi a 30 km per hora i no 50 com és ara, i que es reforci la senyalització també vertical en aquest punt i es faci més més pedagogia per part també del cos de Mossos d'Esquadra, que siguin més presents per aconseguir això, no? Que els vehicles que travessen la nostra travessera ho facin amb la velocitat que pertoca.
Marc Puig explica que els controls dels Mossos i els radars del Servei Català de Trànsit que s'han posat al municipi durant alguns dies han contribuït a reduir la velocitat. Ja sabeu que les Planes estan molt preocupats en aquesta matèria. A Camprodon esperen acabar ja les obres de la carretera de Sant Joan de les Abadesses.
Doncs sí, perquè han d'estar enllestides abans de Setmana Santa, tal i com estava previst. Malgrat que la pluja d'aquests dies està dificultant els treballs i pot endarrerir-los puntualment, l'Ajuntament confia en complir els terminis.
L'alcalde Xavi Guitarra.
Bueno, la carretera Sant Joan teníem unes previsions d'obra. Aquestes previsions són que per Setmana Santa l'obra estigui totalment executada i la veritat és que estem complint amb temps i forma. Ja es comença a reperfilar, no?, com volem aquesta finalització de carrer, i la veritat és que estem molt satisfets de l'execució d'obres, i la veritat és que mirar si acaben, que de moment sembla ser que sí, és que la pluja no ens juguen a mala passada, perquè realment aquests últims dies és complicat de treballar.
Són les 8 24 obrim la pàgina econòmica perquè el procés de concurs de creditors de l'empresa Hilados Moto, amb seu a Gombrèn, continua endavant.
Ja s'ha extingit el contracte dels 23 treballadors que han cobrat els salaris però no les indemnitzacions i ara l'administrador concursal es centra en la venda dels actius de l'empresa.
L'administrador és en Joan Vila.
S'estan fent visites. Jo mateix he vingut a ensenyar aquí els actius, el concursat també ho ha fet i evidentment des del primer moment estem fent les gestions per aconseguir treure el millor possible, el qual no vol dir que això acabi amb èxit, no? Però ho intentarem i si no, pues, acabarà venint, pues, això, una empresa d'aquestes de liquidadora, que és la que, pues, que ens ajuden en el procés final quan no s'ha aconseguit pues, treure el màxim possible.
La plana econòmica també té bones notícies perquè la Fundació Impulsa celebra el seu 10è aniversari a la Garrotxa.
Des del 2018 ha acompanyat a més d'un centenar d'alumnes a finalitzar els estudis de formació professional en el projecte i participen 30 empreses que donen informació al jove que farà 25 hores de voluntariat a entitats socials.
Però com funciona el procés de selecció? Li hem preguntat a l'ambaixador a la Garrotxa de la Fundació Impulsa, Jordi Rabat.
Selecciona previ l'institut. Actualment aquí a la Garrotxa els 9 instituts, 8 dels locals de la Garrotxa, més un el de Mer, que per proximitat al territori també ens anava molt bé. I aquí els professors detecten quins alumnes en els propers 2 anys cauran del cicle formatiu per falta de recursos econòmics. Una vegada l'institut els proposa per entrar dintre del cicle, nosaltres els fem tota una metodologia de, tant de seguiment, tant econòmic com de persona, per veure si realment encaixa l'alumne.
El Max Anyes s'imposa al Garrotxa Startup d'enguany. Era la segona edició d'aquest programa d'emprenedoria per joves de l'associació Garrotxa Tech.
Segons el president de l'entitat, Aleix Lagares, enguany s'ha notat un major nivell tant pel que fa als participants com també per part dels formadors.
Penso que aquest any s'ha professionalitzat molt, s'ha consolidat el model, els formadors de primer nivell a nivell nacional i europeu. Penso que s'ha creat un precedent a la Garrotxa que s'hauria de replicar a tot Catalunya.
I avui també mirarem al cel perquè més de 240 litres per metre quadrat han caigut a Olot en el mes de març més plujós dels últims 10 anys.
Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya segons les xifres que ha recollit la seva estació de la capital garrotxina. Ha plogut gairebé cada dia del mes en molts punts de la comarca superant rècords històrics. Mieres ha estat una de les poblacions juntament amb Olot on hi ha caigut més litres per metre quadrat.
El meteoròleg Lluís M. Pérez reconeix que les reserves són bones.
Baixen amb molta quantitat d'aigua. Això vol dir que el subsol encara està deixant anar aquesta gran quantitat d'aigua i això és una molt bona notícia que ens garanteix abastiment, ens garanteix regadiu i ens garanteix que els camps, encara com a mínim un mes, tot i que no plogui ni una gota, doncs estiguin completament empapats d'aigua.
A la Vall de Bianya, l'Ajuntament està fent millores a la xarxa d'aigua de la Canya.
Concretament, s'estan substituint canonades i col·locant nous comptadors a diversos carrers amb l'objectiu de reduir fuites. L'obra té un cost que ronda els 450.000 euros i està previst que els treballs durin una setmana.
Ho explica l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac.
Era el que teníem, que feia més temps que estava fet i ja en teníem més pèrdues. L'altre, com que ho tenim més, és més recent de fet, allà no n'hi tenim, però que és el sector de la canya, que era tot el sector que fa poder 40 o 50 anys que es van fer les canonades, doncs ara evidentment que ens ha anat molt bé tenir aquesta subvenció.
I avui també anirem cap a Can de Bànol perquè l'Associació dels Amics de la Processó dels Sants Misteris fa una crida ciutadana per trobar la data exacta dels orígens de la processó.
L'any 1965 es va perdre i no es va recuperar fins al 2007. La voluntat és aconseguir la màxima informació possible sobre els orígens d'aquest esdeveniment per donar-li la dimensió que es mereix, ja que és l'única processó del món amb persones estàtiques damunt els veiars.
Escoltem l'Eduard Roma, és el president de l'entitat.
Hi ha alguna cosa entre els 40 i els 50, hi ha alguna cosa. Ens hem fixat en una de les fotos que no es veu ni a la via del tren. Ara no hi ha data, vull dir, no sé on la podem situar, no ho tenim. Per això demanem tota aquesta gent que ho poden saber, i a cada vegada, per desgràcia, seran menys, i així es poden ajudar amb tot això.
I avui també posarem una mica de música perquè...
Un gran amor me declarava con mayor velocidad que nos llevaba aquel express.
El Surti com Surti estrenen playback aquest cap de setmana a Sant Joan les Fonts.
Ja fa una dècada que aquest grup de jubilats es diverteix i fa divertir a la resta, tot recordant cançons pròpies de la seva joventut. Han habilitat 2 telèfons per reservar entrada gratuïta.
La temàtica que fem sempre, una mica de tot, una mica de català, una mica de castellà, una mica d'anglès, una mica de música còmica, en fi, i al final sempre mirem d'acabar amb un musical, una cosa així com aquest any també hi haurà la representació d'un musical.
És l'Albert Plana, membre del Surti com Surti. Anem als esports. L'hoquei Olot visita Girona per afrontar un duel d'alçada.
Els olotins jugaran a la pista del rival amb qui estan empatats a punts a la part alta de la classificació i arriben com a tercers classificats a un punt del play-off d'ascens i amb l'aspiració d'allargar la il·lusió fins al final de la Lliga. Queden 5 jornades perquè s'acabi el curs del grup sud de l'hoquei Lliga Plata.
I l'entrenador diu...
Esperem un Girona doncs una mica amb els seus punts forts, que és grans individualitats, uns 4-5 jugadors acostumats a jugar a hoquei Lliga, acostumats a jugar partits complicats, que més d'un ha jugat diferents vegades a la fase del play-off de descens per no baixar.
El Sant Jaume Olot B segueix amb la bona dinàmica i agafa distància amb el segon classificat.
Els garrotxins fa moltes setmanes que són líders de segona catalana i es consoliden en aquesta zona descens directe. Tot i això, l'entrenador Jordi Freixa explica que amb aquesta plantilla jove la pressió els pot passar factura en alguns partits.
Jo sempre dic el mateix. Des que estic aquí, a les tres últimes jornades parlem dels objectius reals de l'equip. Estem allà, anem-ho a disfrutar, anem-ho a competir, vale? I després, com quedin tres jornades, que queda realment sí que queda molt poc, si estem per competir a l'ascens directe, l'ascens directe. Si play-off, play-off. I si no, pues no, però fins a les últimes tres jornades amb una lliga tan igualada com està sent, doncs l'objectiu ara mateix és continuar competint partit a partit.
I el Rinyoles Rugby Club és un dels primers del Ripollès en acabar la fase regular de la competició.
Els bons resultats obtinguts han fet acabar el conjunt Ripollès Banyolí en la segona posició, a només un punt de bonus ofensiu del primer. Ara, el Rinyoles es prepara per afrontar la semifinal del playoff d'ascens que jugarà a Ripoll o a Banyoles.
El president del Rinyoles és en Pons Parramon.
No hem acabat primers de la fase regular per misèria, llavors bé, estem molt contents de com ha anat, una pena no haver pogut acabar primers, però estem molt contents dels resultats. L'equip està molt valent, estem jugant bastant bé, estem disfrutant al camp. El problema que tenim és que estem començant a patir algunes baixes per lesió, gent que està enfeinada, al final tenim un equip envellit i que té altres càrregues a part del rugbi, llavors això ens està patint. Tot i així, estic convençudíssim de que els que serem al camp ho donarem tot i tindrem partidassos.
3 minuts i en punt un quart de nou. Això és els 5 minuts més. Bon dia i bona hora.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'Ajuntament de Ripoll ha tancat els comptes del 2024 amb un romanent de més de 400.000 euros. El govern d'Aliança Catalana ho atribueix a una gestió, diuen, austera i rigorosa.
Sí, però l'oposició ho posa en dubte i l'acusa d'haver mantingut un discurs de crisi econòmica que ara queda desmantellat.
Judit Espert.
El govern d'Aliança Catalana fa un balanç positiu dels comptes municipals, assegurant que l'Ajuntament ha aconseguit un resultat d'1.300.000 euros i un romanent de tresoreria que supera els 400.000 euros. L'alcaldessa Sílvia Orriols destaca que aquestes dades confirmen la bona gestió del seu equip.
El nostre govern no és d'endeutar-se, sinó de generar romanents positius, de gestionar bé els diners del poble i d'invertir els recursos dels ripollesos on realment són necessaris i imprescindibles.
Malgrat això, encara no és clar si aquest romanent es podrà destinar a inversions o si s'haurà de servir per reduir deute municipal. L'oposició acusa el govern de contradiccions i recorda que fins ara havia mantingut un relat de crisi financera. La portaveu d'Esquerra Republicana, Xantal Pérez, critica la falta de transparència i acusa el govern d'haver jugat a fer equilibris polítics.
Un any enganyant-nos a nosaltres i enganyant a la ciutadania, perquè aquesta mala situació, el pla de sanejament, aquell ball de números i allò que no en teníem ningú res, ha resultat ser que vostè ara sí que tenia diners, però jugava a fer equilibris a veure què aconseguia o com aconseguia fer-se la víctima.
També des del PSC, Enric Pérez assegura que la situació econòmica no era tan crítica com el govern feia creure i lamenta que s'hagin deixat de fer actuacions necessàries pel municipi.
Ens havia venut que això era l'apocalipsi econòmic financer. Podien haver aplicat a fer actuacions al municipi, ja sigui d'habitatge, de millora de les escoles, de millora d'equipaments.
Des de Som i Ripoll, Joaquim Colomer parla de mala gestió i denuncia que no se sàpiga si aquests diners es poden utilitzar per a les necessitats del dia a dia.
S'han penalitzat a Ripoll i que aquests 405.000 euros no sabem si es perdran o si no es podran utilitzar pel dia a dia. Per tant, una mala gestió palesa de l'equip de govern. A part de dir mentides...
El govern, per la seva banda, responsabilitza en certa manera de la situació financera el mandat anterior, però des de Junts per Ripoll ho neguen i acusen Aliança Catalana de mentir.
Les mentides del govern d'Aliança Catalana són recurrents en aquest mandat, no? A més, mentides que van en la línia de dir que el mandat passat hi havia un deute, que aquest govern doncs, va anar arrossegant i, per tant, era una herència del mandat del 19 al 23, dades que són falses.
A més, la portaveu de Junts, Maria Soldevila, alerta que les multes no haurien de ser una de les principals fonts d'ingressos de l'Ajuntament.
El que preocupa és que aquest romanent de 404.000 euros, hi ha 300.000 euros amb sancions per infraccions i multes. I realment aquesta no hauria de ser la forma d'ingressos de l'Ajuntament.
El govern confia que es flexibilitzin les normatives fiscals i que el romanent es pugui destinar a inversions, sobretot en projectes de sostenibilitat.
És un quart de nou. A les Planes d'Hostoles preocupa molt la travessera urbana. De fet, la circulació de vehicles és un problema que arrosseguen històricament. L'alcalde, Marc Puig, demana ara que el tram de carretera que passa per davant l'escola sigui de 30 km per hora.
Explica que els controls de Mossos d'Esquadra i els radars del Servei Català de Trànsit que s'han posat al municipi durant alguns dies han contribuït a reduir la velocitat.
Informa Natàlia Moreno.
La velocitat a la carretera principal de les Planes d'Hostoles fa temps que s'ha convertit en un problema, ja que els vehicles passen a unes velocitats bastant superiors a les permeses. Des de l'Ajuntament van decidir posar i ja fa unes setmanes que els Mossos d'Esquadra amb els seus controls de trànsit i els radars pedagògics del Servei Català de Trànsit han aconseguit que els conductors redueixin la velocitat en aquest tram. Tot i això, l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Marc Puig, explica que ara els vehicles comencen a circular a la velocitat que toca.
El radar ha vingut bastants de dia, s'ha notat amb l'efecte, amb la reducció de la velocitat, ha vingut en diferents hores del dia, ens consta que hi ha hagut bastantes sancions, encara no tenim els resultats, els tindrem al llarg d'aquesta propera setmana, però sí que és un s'ha notat que els vehicles ara comencen a circular a la velocitat que pertoca. Sí que és veritat que hi ha alguna punta, sobretot a les nits, a partir de les 10 del vespre i matinades o primeres hores del matí.
A més, una de les reclamacions de l'alcalde de les Planes d'Hostoles és que el tram de la C63, que passa per davant de l'escola, es redueixi la velocitat 20 km per hora, ja que és un tram potencialment perillós pels nens i nenes, sobretot a les entrades i sortides.
Demanar que el tram de davant de l'escola passi a 30 km per hora i no 50 com és ara, i que es reforci la senyalització també vertical en aquest punt i es faci més pedagogia per part també del cos de Mossos d'Esquadra, que siguin més presents per aconseguir això, no? Que els vehicles que travessen la nostra travessera ho facin amb la velocitat que pertoca.
Totes aquestes accions tenen un sol objectiu, que és el de controlar la velocitat dins del municipi i, en conseqüència, que els vianants puguin passejar tranquils per aquests trams del poble. A més, des de l'Ajuntament expliquen que no es quedaran aquí i que volen seguir fent més actuacions i més pedagogia als conductors dels vehicles que passen a una velocitat no permesa.
A Camprodon, recte final de les obres de la carretera de Sant Joan de les Abadesses. Han d'estar llestides abans de Setmana Santa, tal com estava previst. Malgrat que la pluja d'aquests dies està dificultant els treballs i pot endarrerir-los puntualment, l'Ajuntament confia en complir amb els terminis.
Aquesta primera fase permetrà millorar la imatge de l'entrada sud i donar més espai als vianants.
Paula Sayagó.
Les obres de millora de la carretera de Sant Joan a Camprodon avancen a bon ritme i preveuen complir amb els terminis d'execució. Si les condicions meteorològiques ho permeten, el consistori calcula que abans de Setmana Santa haurien de finalitzar. Aquesta primera fase està subvencionada íntegrament amb fons Next Generation i té un cost de 300.000 euros. Els treballs han de permetre millorar la imatge de l'entrada sud i donar més protagonisme als vianants per davant dels vehicles que hi circulen. Escoltem a l'alcalde de Camprodon, Xavier Guitart.
Bueno, la carretera Sant Joan teníem unes previsions d'obra. Aquestes previsions són que per Setmana Santa l'obra estigui totalment executada i la veritat és que estem complint amb temps i forma. Ja es comença a reperfilar, no?, com volem aquesta finalització de carrer, i la veritat és que estem molt satisfets de l'execució d'obres, i la veritat és que mirar si acaben, que de moment sembla ser que sí, si és que la pluja no ens juga una mala passada, perquè realment aquests últims dies és complicat de treballar.
L'Ajuntament preveu treure a licitació la segona fase que completarà les millores a la carretera de Sant Joan amb un cost de 400.000 euros. Aquests treballs estan contemplats per començar després d'aquest estiu i es finançaran amb el PUOSC de la Generalitat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A la pàgina econòmica és notícia el procés de concurs de creditors de l'empresa Ilados Moto amb seu a Gombrèn. El procés continua endavant.
Ja s'ha extingit el contracte dels 23 treballadors que han cobrat els salaris, però no les indemnitzacions, i ara l'administrador concursal es centra en la venda dels actius de l'empresa.
Ens ho explica en Guido Sangerote.
Les naus d'Ilados Moto a Gombrèn encara tenen la maquinària de la filatura, malgrat que es tanqués la fàbrica i que s'entrés en concurs de creditors. L'administrador concursal enfoca la seva activitat ara en la venda dels seus actius, un cop s'han pogut pagar els salaris dels 23 treballadors dels quals va caldre extingir el contracte i els quals Fogassa pagarà les indemnitzacions corresponents. Ara s'estan buscant candidats pels entorns de la comarca per obtenir el màxim possible d'aquests actius. Ho explica l'administrador concursal Joan Vila.
S'estan fent visites, jo mateix he vingut a ensenyar aquí els actius, el concursat també ho ha fet i evidentment des del primer moment estem fent les gestions per aconseguir treure el millor possible, el qual no vol dir que això acabi amb èxit, no? Però ho intentarem, i si no, pues, acabarà venint, pues, això, una empresa d'aquestes de liquidadora, que és la que, pues, que ens ajuden en el procés final quan no s'ha aconseguit pues, treure-lo el màxim possible.
De moment, l'empresa encara paga els 1.400 euros mensuals de lloguer de les naus al consistori, propietari de la instal·lació, però ho deixarà de fer en el moment que es liquidi el concurs. Des de l'Ajuntament volen impulsar que s'hi instal·li una altra empresa.
I aleshores les empreses que els hi pot interessar miren que s'adapti al seu tipus de negoci, per les mides, per la ubicació, el que sigui això. El que sí que és veritat és que són dues naus, en realitat, que són propietat de l'Ajuntament, però hi ha una tercera, que és d'Ilados Moto, però les dues que són de l'Ajuntament, la més vella, la que es va muntar als anys 30, s'havia pensat d'utilitzar-la, doncs, això, per serveis municipals, perquè anem faltats d'espai.
Ilados Moto va haver de tancar perquè es va arribar a una baixada del 40% de la productivitat, que va portar a una situació d'insolvència. El 2023 es va tancar amb un resultat negatiu de 110.000 euros i l'absentisme laboral, que va pujar fins al 35%, la puja dels preus de la matèria prima i la baixada de les comandes van ser l'estocada final per l'empresa.
Però no tot són males notícies, perquè la Fundació Impulsa celebra el seu desè aniversari a la Garrotxa. Des del 2018 ha acompanyat a més d'un centenar d'alumnes a acabar els estudis de formació professional.
En el projecte hi participen 30 empreses que donen informació al jove que farà 25 hores de voluntariat a entitats socials.
Néstor Carvajal.
La Fundació Impulsa compleix 10 anys. Aquesta entitat ajuda joves estudiants amb mancança de recursos econòmics a finalitzar els seus estudis de cicles formatius. 650 estudiants des de l'any 2015 a 9 comarques de Catalunya i 116 a la Garrotxa des del 2018 han sigut acompanyats, amb un 80% d'èxit en comparació del 50% d'alumnes graduats que tenen aquests estudis a Catalunya. L'ambaixador a la nostra comarca de la Fundació Impulsa, Jordi Rabat, explica una mica com és el procés.
Selecciona previ l'institut. Actualment aquí a la Garrotxa els 9 instituts, 8 dels locals de la Garrotxa més un el de Mer, que per proximitat al territori també ens anava molt bé. I aquí els professors detecten quins alumnes en els propers 2 anys cauran del cicle formatiu per falta de recursos econòmics. Una vegada l'institut els proposa per entrar dintre del cicle, nosaltres els fem tota una metodologia tant de seguiment, tant econòmic com de persona, per veure si realment encaixa l'alumne.
Durant el seguiment es proveeix al jove d'un ordinador i 5 formacions, per exemple, aprendre a estimar-se un mateix. També hi és present la figura del mentor, com a suport no només de l'estudiant, però de la seva família. Actualment, a la Fundació hi participen 30 empreses. La directora de la Fundació Impulsa, Rosa Pujols, fica en context l'impacte d'aquests ajuts.
I sortir de vegades d'aquesta precarietat que pot haver-hi, no?, a nivell laboral, doncs si no tens uns estudis, no?, que permetin, doncs, desenvolupar-te professionalment i fer aquesta trajectòria de vida, no? De fet, hi havia uns estudis, no?, que deien que a l'Estat una persona que abandona els estudis, no?, li suposa al cap de tota la seva vida uns 300.000 euros de cost, no?, en tot el que pot ser prestacions, subsidis, una sèrie de coses, no?, a nivell de sanitat, etc, etc, no? Llavors, per tant, si fem aquesta comparativa, no? 3.500 euros o 3.800, ara que ja hem fet una miqueta el recàlcul del que ens suposa.
Per participar-hi com a empresa Montó, es pot contactar a través de la web d'Impulsa o el contacte directe de Jordi Rabat.
I no deixem encara l'educació i la formació professional perquè el Maxanyes s'imposa al Garrotxa Startup d'enguany.
Era la segona edició d'aquest programa d'emprenedoria per a joves de l'associació Garrotxa Tech. Segons el president de l'entitat, Aleix Lagares, enguany s'ha notat un major nivell tant pel que fa als participants com també per part dels formadors. Destaca també el nombre de joves provinents de formació professional.
Gerard Puigdemont.
El mag Guillem Sanyes, amb el projecte El Joc del Tresor, ha estat el guanyador de la segona edició del programa d'emprenedoria per a joves Garrotxa Startup. S'ha endut 1.500 euros. Víctor Camacho, amb el projecte Eviternia, s'ha endut el segon premi de 500 euros. Segons el president de l'associació Garrotxa Tech, Aleix Lagares, enguany s'ha notat un augment del nivell dels participants.
Penso que aquest any s'ha professionalitzat molt, s'ha consolidat el model, els formadors de primer nivell a nivell nacional i europeu. Penso que s'ha creat un precedent a la Garrotxa, que s'hauria de replicar a tot Catalunya.
Lagares destaca la varietat d'idees de negoci que s'han treballat i destaca l'augment de nivell que ha fet també el mateix programa d'emprenedoria, amb ponents i formadors de primer nivell. Destaca també el nombre de participants provinents de formació professional.
Aquest any, sorprenentment, persones formades de amb graus superiors, que això ho hem agafat molt bé perquè la vinculació amb els centres educatius ha estat molt correcta aquest any i fem una crida també que els centres educatius ja facin ells la seva pròpia crida cap al programa i que sigui algo complementari a la formació professional que s'està realitzant a la comarca.
Prop d'una desena han estat els finalistes que aquesta setmana han presentat davant el jurat la seva proposta de negoci a l'Espai Cràter en el marc de la jornada Garrotxa Startup Day.
Gràcies, Gerard. Falten 3 minuts i mig pel punt exacte de 8:45.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destil·lats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet, al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
El dijous a la Perla Restaurant és dia de paella mar i muntanya, feta amb paciència i amb els millors ingredients. Aquest clàssic és el plat estrella del nostre menú diari d'avui.
Tant per dinar com per sopar, reserva la teva taula al 972 26 23 26. Més informació a laperlarestaurant.cat. De dilluns a divendres, oblida't de cuinar. Visita'ns al restaurant, seu a taula i gaudeix del nostre menú diari. La Perla Restaurant, el gust de la tradició a taula.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Vols gaudir d'una autèntica barbacoa o calçotada a l'aire lliure? Al Lavapark t'oferim un espai perfecte. Taules, barbacoes, pàrquing, lavabos, tot en plena natura. Oblida't de preocupacions i viu una experiència única amb amics i família. Reserva ara al 972 680 358 o per WhatsApp al 654 190 970. Lavapark, gaudeix de la natura. Assaboreix el moment.
La setmana sense IVA arriba a Mima Gallery. Oblida't de l'IVA i gaudeix del millor en sofàs, descans i decoració. Recorda, Mima sense IVA i pren-te un respir. No t'ho perdis, només aquesta setmana. T'hi esperem. Més info a mima.net.
Mima el teu espai.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972 680477.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Què tal? Bon dia. 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Ripoll ha tancat els comptes del 2024 amb un romanent de més de 400.000 euros. És la notícia del dia. Què diu el govern d'Aliança Catalana?
Doncs el govern d'Aliança Catalana ho atribueix a una gestió austera i rigorosa.
Escoltem l'alcaldessa Sílvia Orriols.
El nostre govern no és d'endeutar-se, sinó de generar romanents positius, de gestionar bé els diners del poble i d'invertir els recursos dels ripollesos on realment són necessaris i imprescindibles.
Però l'oposició ho posa en dubte i l'acusa d'haver mantingut un discurs de crisi econòmica que ara queda desmentit. És la portada del dia. A la Garrotxa el més destacat és que l'alcalde de Les Planes, Marc Puig, demana que el tram de carretera que passa per davant l'escola sigui de 30 km per hora.
Explica que els controls dels Mossos d'Esquadra i els radars del Servei Català de Trànsit que s'han posat al municipi durant alguns dies han contribuït a reduir la velocitat.
Demanar que el tram de davant de l'escola passi a 30 km per hora i no 50 com és ara, que es reforça si la senyalització també vertical en aquest punt i es faci més més pedagogia per part també del cos de Mossos d'Esquadra, que siguin més presents per aconseguir això, no? Que els vehicles que travessen la nostra travessera ho facin amb la velocitat que pertoca.
Ja que parlem de carreteres, a Camprodon, recta final a les obres de la carretera de Sant Joan de les Abadesses han d'estar enllestides abans de Setmana Santa, tal i com estava previst.
Malgrat que la pluja d'aquests dies està dificultant els treballs i pot endarrerir-los puntualment, l'Ajuntament confia en complir els terminis. Aquesta primera fase permetrà millorar la imatge de l'entrada sud i donar més espai als vianants.
L'alcalde Xavier Guitart.
Bueno, la carretera Sant Joan teníem unes previsions d'obra. Aquestes previsions són que per Setmana Santa l'obra estigui totalment executada i la veritat és que estem complint amb temps i forma. Ja es comença a reperfilar, no?, com volem aquesta finalització de carrer, i la veritat és que estem molt satisfets de l'execució d'obres, i la veritat és que mirar si acaben, que de moment sembla ser que sí, si és que la pluja no ens juga una mala passada, perquè realment aquests últims dies és complicat de treballar.
A la pàgina econòmica, el procés de concurs de creditors de l'empresa i la Dosmoto amb fàbrica Gombrèn continua endavant.
Ja s'ha extingit el contracte dels 23 treballadors que han cobrat els salaris, però no les indemnitzacions, i ara l'administrador concursal es centra en la venda dels actius de l'empresa.
És en Joan Vila.
S'estan fent visites. Jo mateix he vingut a ensenyar aquí els actius, el concursat també ho ha fet, i evidentment des del primer moment estem fent les gestions per aconseguir treure el millor possible, el qual no vol dir que això acabi amb èxit, no? Però ho intentarem, i si no, doncs acabarà venint, doncs això, una empresa d'aquestes de liquidadora, que és la que, doncs, que ens ajuden en el procés final quan no s'ha aconseguit doncs treure el màxim possible.
Però en economia no tot són males notícies. Hem de mirar el futur, perquè la Fundació Impulsa celebra el seu desè aniversari a la Garrotxa.
Des del 2018 ha acompanyat a més d'un centenar d'alumnes a finalitzar els estudis de formació professional en el projecte, i participen 30 empreses que donen informació al jove, que farà 25 hores de voluntariat a entitats socials.
L'ambaixador a la Garrotxa de la Fundació és en Jordi Rabat.
Selecciona previ l'institut. Actualment aquí a la Garrotxa els 9 instituts, 8 dels locals de la Garrotxa més un el de Mer, que per proximitat al territori també ens anava molt bé. I aquí els professors detecten quins alumnes en els propers 2 anys cauran del cicle formatiu per falta de recursos econòmics. Una vegada l'institut els proposa per entrar dintre del cicle, nosaltres els fem tota una metodologia tant de seguiment, tant econòmic com de persona, per veure si realment encaixa l'alumne.
I si ampliem el zoom en l'àmbit tecnològic, el Max Anya s'imposa al Garrotxa Startup d'enguany.
Era la segona edició d'aquest programa d'emprenedoria per a joves de l'associació Garrotxa Tech. Segons el president de l'entitat, Aleix Lagares, enguany s'ha notat un major nivell tant pel que fa als participants com també per part dels formadors. Destaca també el nombre de joves provenients de formació professional.
Penso que aquest any s'ha professionalitzat molt, s'ha consolidat el model. Els formadors de primer nivell a nivell nacional i europeu, penso que s'ha creat un precedent a la Garrotxa que s'hauria de replicar tot Catalunya.
I de què parlarem a partir d'ara? Doncs del medi ambient, perquè han caigut més de 240 litres per metre quadrat a Olot en el mes de març més plujós dels últims 10 anys.
Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya, segons les xifres que ha recollit la seva estació de la capital garrotxina. Ha plogut gairebé cada dia del mes en molts punts de la comarca, superant rècords històrics. Mieres ha estat una de les poblacions, juntament amb Olot, on hi han caigut més litres per metre quadrat.
El meteoròleg Luis Mi Pérez diu que les reserves van bé.
Baixen amb molta quantitat d'aigua, això vol dir que el subsol encara està deixant anar aquesta gran quantitat d'aigua, i això és una molt bona notícia que ens garanteix abastiment, ens garanteix regadiu i ens garanteix que els camps, encara com a mínim un mes, tot i que no plogui ni una gota, doncs estiguin completament empapats d'aigua.
I davant d'aquestes pluges, els ajuntaments s'espavilen també per poder tenir la seva xarxa d'abastament en condicions. L'Ajuntament de la Vall de Bianya està fent millores en concret a la xarxa d'aigua de la Canya.
Concretament, s'estan substituint canonades i col·locant nous comptadors a diversos carrers amb l'objectiu de reduir fuites. L'obra té un cost que ronda els 450.000 euros i està previst que els treballs durin una setmana.
Ho explica Santi Reixac, l'alcalde.
El que teníem, que feia més temps que estava fet, i ja en teníem més pèrdues. L'altre, com que ho tenim més, és més recent, de fet, allà no n'hi tenim, però que és el sector de la canya, que era tot el sector que fa poder 40 o 50 anys que es van fer les canonades, doncs ara, evidentment, que ens ha anat molt bé tenir aquesta subvenció.
I avui també hem de parlar de la Setmana Santa, perquè ja la tenim aquí. L'Associació dels Amics de la Processó dels Sants Misteris de Can de Bànol fa una crida ciutadana per trobar la data exacta dels orígens de la processó.
L'any 1965 es va perdre i no es va recuperar fins al 2007. La voluntat és aconseguir la màxima informació possible sobre els orígens d'aquest esdeveniment per donar-li la dimensió que es mereix, ja que és l'única processó del món amb persones estàtiques damunt els ballars.
L'Eduard Roma és president de la Processó dels Sants Misteris de Can de Bànol.
Hi ha alguna cosa entre els 40 i els 50, hi ha alguna cosa. Ens hem fixat amb una de les fotos que no es veu ni a la via del tren. Ara no hi ha data, vull dir, no sé on la podem situar, no ho tenim. Per això demanem tota aquesta gent que ho poden saber, ja cada vegada, per desgràcia, seran menys, ja si es poden ajudar amb tot això.
I al Sortir com Sortir estrenen Playback aquest cap de setmana, i en concret ho faran a Sant Joan les Fonts.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués.
Ja fa una dècada que aquest grup de jubilats es diverteix i fa divertir a la resta, tot recordant cançons pròpies de la seva joventut. Han habilitat dos telèfons per reservar entrada gratuïta.
Passar-nos bé i fer-ho passar bé a la gent. Aquest és l'objectiu principal. Nosaltres ens ho passem molt i molt bé i volem que el públic en gaudeixi. I també anem a moltes residències i també la gent de les residències, aquella hora i mitja o dues que es tenen a nosaltres, també s'ho passen molt bé. Proves és que aquest any encara hem d'estrenar i ja tenim 7 bolos. No s'havia passat mai això.
8:45, esports. L'hoquei Olot visita el Girona per afrontar un duel d'alçada.
Els olotins jugaran a la pista del rival amb qui estan empatats a punts a la part alta de la classificació i arriben com a tercers classificats a un punt de play-off descens i amb l'aspiració d'allargar la il·lusió fins al final de la Lliga.
Miquel Ràfols.
Esperem un Girona doncs una mica amb els seus punts forts, que és a grans individualitats, uns 4-5 jugadors acostumats a jugar a hoquei Lliga, acostumats a jugar partits complicats, que més d'un ha jugat diferents vegades a la fase del play-off de descens per no baixar.
En futbol, el Sant Jaume Olot B segueix amb la bona dinàmica i agafa distància amb el segon classificat.
Els garrotxins no fa moltes setmanes que són líders de segona catalana i es consoliden en aquesta zona d'ascens directe. Tot i això, l'entrenador Jordi Freixa explica que amb aquesta plantilla jove la pressió els pot passar factura en alguns partits.
I sempre dic el mateix, des que estic aquí, a les tres últimes jornades parlem dels objectius reals de l'equip. Estem allà, anem a disfrutar, anem a competir, vale? I després, com quedin tres jornades, que queda realment sí que queda molt poc, si estem per competir a l'ascens directe, l'ascens directe. Si play-off, play-off. I si no, doncs no, però fins a les últimes tres jornades amb una lliga tan igualada com està sent, doncs l'objectiu ara mateix és continuar competint partit a partit.
I avui també parlarem de rugby, perquè el Rinyoles Rugby Club és un dels primers dels ripollers en acabar la fase regular de la competició.
Els bons resultats obtinguts han fet acabar el conjunt ripollès-banyolí en la segona posició, només un punt de bonus ofensiu del primer. Ara el Rinyoles es prepara per afrontar la semifinal del play-off descens, que jugarà a Ripoll o a Banyoles.
Escoltem precisament el president de l'entitat, és en Pons per Ramon.
El Noem
acabat primers de la fase regular per misèria. Llavors, bé, estem molt contents de com ha anat. Una pena no haver pogut acabar primers, però estem molt contents dels resultats. L'equip està molt valent, estem jugant bastant bé, estem disfrutant el camp. El problema que tenim és que estem començant a patir algunes baixes per lesió, gent que està enfeinada. Al final tenim un equip envellit i que té altres càrregues a part del rugbi. Llavors, això ens està patint. Tot i així, estic convençudíssim de que els que serem al camp ho donarem tot i tindrem partidassos.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i al món, Pedro Sánchez anuncia un pla d'inversió en defensa que detallarà a l'estiu, diu, sense tocar la despesa social.
Quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este gobierno siga en pie, y yo continúe siendo presidente del gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar.
Paraules de Pedro Sánchez durant el debat sobre el pla de rearmament europeu. Què li han dit els altres grups?
Sumar ha demanat a Sánchez que aposti per un nou model de seguretat, mentre que el Partit Popular li ha retret la falta de concreció.
L'inici de curs el 8 de setembre rep l'aval del Consell d'Educació.
La consellera d'Educació diu que falta enllestir alguns serrells i que creu que aviat es podrà donar per bona aquesta data per al pròxim curs 2025-2026.
Una catalana mor atrapada per una allau mentre feia esquí de muntanya a Geòrgia.
L'expedició la formaven 6 catalans i estaven baixant una pala a la zona d'Osguli, al Caucas.
Barcelona projecta una plaça de 6.200 metres quadrats als peus de la Sagrada Família per esponjar la zona.
L'Ajuntament preveu urbanitzar el tram del carrer Marina, situat davant del temple, actualment tallat al trànsit, i fer-hi un gran espai versàtil.
Crònica internacional, Trump anuncia aranzels, atenció, del 25% per tots els automòbils fabricats fora dels Estats Units.
El president dels Estats Units fa un pas més en la guerra comercial i defensa que amb aquesta mesura les empreses estrangeres obriran plantes al seu país.
I el Brasil, Bolsonaro, anirà a judici acusat de cop d'estat contra Lula da Silva.
Si és condemnat, l'expresident del Brasil podria rebre una pena de més de 40 anys de presó.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Obrim ara un capítol dedicat al temps. Primer de tot, la previsió meteorològica. Després, analitzarem aquestes pluges que ens han acompanyat aquests dies. Però a veure, anem a pams. Temperatures.
Doncs avui tenim 2 graus sota zero Vall de Núria, en tenim un de positiu a Molló, 2 graus a Das i a Camprodon, també a Ripoll, 3 a Ribes de Freser a la Vall d'en Bas, 4 graus a Olot i a Vic, 5. Els tenim a Castellfollit de la Roca, a Besalú, Sant Feliu de Pallerols, a Amer i Santa Pau, 7 graus a Banyoles i a Girona, 12 a Figueres i 14 a Roses.
Les pluges han de continuar o tenim una treva? Dani.
El dia comença una mica fred. Hem baixat fins a 1 sota 0 a Camprodon, mig sota 0 a Das a l'aeròdrom, 5 sota 0 a Ulldeter i també a la Tosa, a 2.500 metres. Per exemple, Olot 2 graus, la Vall d'en Bas 1 grau positiu, 2 a Olost, 2 també a Ceba, 4 a Vic, boirines i bancs del Vall de la Comarca d'Osona, hi va ploure una mica, entre 1 i 5 litres, 7 litres a Muntanyola. I bé, avui repetirem algun ruixadet, alguna gotellada, però molt poca cosa. Fins i tot podríem tenir una pausa a molts sectors de la costa, del prelitoral, dia globalment assolellat amb nuvolades de tarda, però comarques interiors sí que aquest dijous a la tarda, doncs, Guilleries, Osona, Lluçanès, potser la Garrotxa, el Ripollès, poca cosa tot plegat. I sembla que demà també. Demà tindríem algun ruixat de tarda en aquests mateixos sectors. En principi no és una situació de molta pluja, si neva poquet, 1.700 metres, la cota de neu. I de cara a la tarda, més aviat s'imposaria el sol a les clarianes cap a la costa. Bé, situació marcada per vent de nord, tramuntana forta aquest dissabte, alguna petita nevada intermitent al nord del Pirineu, cota de neu baixant a 1.000-1.200 metres, però sobretot tramuntana. També podria caure algun ruixat cap al Baix Empordà, la Selva, Gironès, Pla de l'Estany, cap al litoral i prelitoral gironí. I diumenge més ja et faria sol i la temperatura tornaria a pujar.
Doncs ja que parlem de pluges, gràcies, Dani, més de 240 litres per metre quadrat és el que ha caigut a Olot en el mes de març més plujós dels últims 10 anys. Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya, segons les xifres que ha recollit la seva estació a la capital garrotxina. Ha plogut gairebé tot gairebé cada dia del mes en molts punts de la comarca, superant rècords absolutament històrics.
Mieres ha estat una de les poblacions, juntament amb Olot, on hi han caigut més litres per metre quadrat.
Ho ha analitzat en Roger Isern.
5 de març és l'únic dia del mes on no ha plogut a Olot, on precisament s'hi han acumulat més de 240 litres per arribar a unes xifres gairebé mai vistes en aquestes alçades d'any. Unes pluges que serveixen per omplir els aqüífers dels quals depèn la comarca i per revitalitzar un riu fluvià molt pobre en els darrers anys. El d'Olot és un cas paradigmàtic, ja que hi ha caigut aigua tots els dies excepte el primer dimecres del mes, una circumstància calcada a, per exemple, Guardiola de Berguedà, també on els 23 dies han estat passats per aigua i suposen un rècord històric tant a la població berguedana com també a la capital de la Garrotxa. Segons l'estació del Servei Meteorològic de Catalunya, han caigut 242,2 litres per metre quadrat en els primers 24 dies d'aquest març, convertint-se així en el mes de març més plujós de la darrera dècada. El meteoròleg Luis Mi Pérez es mostra clar i diu que la sequera a la comarca ja s'ha acabat.
Pluges només d'aquest mes de març, que han passat dels 200-300 litres per metre quadrat, fins i tot més en alguns racons de Girona, com podria ser la Selva, i també cap a... entre la Serra del Mont, de fet, i l'Albera, al Banyà, han caigut 400 litres per metre quadrat. Això és el que ens fa dir que la sequera s'ha acabat.
A banda de les grans xifres publicades i explicades sobre els embassaments i pantans arreu de Catalunya, a la Garrotxa els aqüífers són el motor de l'aigua que es necessita a la comarca. Pérez detalla que han recuperat uns nivells excel·lents.
Els aqüífers de la Garrotxa, i de fet l'aqüífer Fluviamuga, no només de la Garrotxa, sinó també de d'altres contrades gironines, estaven uns nivells que no s'acabaven de recuperar. Ara han rebentat. I una forma de veure que han rebentat són, per exemple, detalls com que el Fluvià o el Gurn, qualsevol afluent del Fluvià, porta aigua ja i no s'asseca.
La circulació d'aigua en aquests aqüífers és abundant i garanteix unes reserves d'aigua per al futur més proper.
Baixen amb molta quantitat d'aigua. Això vol dir que el subsol encara està deixant anar aquesta gran quantitat d'aigua, i això és una molt bona notícia que ens garanteix abastiment, ens garanteix regadiu i ens garanteix que els camps, encara com a mínim un mes, tot i que no plogui ni una gota, doncs estiguin completament empapats d'aigua.
Més de la meitat d'estacions del Meteocat han registrat el març més plujós des que tenen registre, segons dades que només tenen en compte els primers 24 dies del mes. Així, una setmana abans de l'inici de l'abril, 95 aparells meteorològics dels 186 operatius a Catalunya ja han sumat precipitacions més abundants que cap altre any.
Doncs els ajuntaments de les nostres comarques s'afanyen per tenir en condicions la xarxa d'aigua. És el cas, per exemple, de la Vall de Bianya, que està millorant la xarxa del nucli de la Canya. Concretament, s'estan substituint canonades i col·locant nous comptadors a diversos carrers amb l'objectiu de reduir fuites. L'obra té un cost que volta al 500.000 d'euros i els treballs han d'estar enllestits en molt poques setmanes.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya està fent millores aquests dies a diversos carrers de la Canya. Concretament, s'està fent substitució de canonades amb l'objectiu de reduir fuites. També s'estan col·locant nous comptadors d'aigua i es té previst substituir els punts d'hidrant. Es tracta d'un projecte que ronda els 450.000 euros i que està subvencionat en bona part per l'Agència Catalana de l'Aigua i pel Departament d'Acció Climàtica. En parla Santi Reixac, alcalde de la Vall de Bianya.
Era el que teníem, que feia més temps que estava fet, i ja en teníem més pèrdues. L'altre, com que ho tenim més, és més recent, de fet, allà no n'hi tenim, però que és el sector de la Canya, que era tot el sector que fa poder 40 o 50 anys que es van fer les canonades, doncs ara evidentment que ens ha anat molt bé tenir aquesta subvenció.
Es té previst que les obres durin unes setmanes. Des de l'Ajuntament asseguren que ja tenen el projecte a punt per seguir amb més millores d'aquest tipus a altres carrers. També a la Canya el consistori té previst fer altres millores a diversos carrers.
Però tot i així s'està previst doncs allà doncs canviar doncs en clavegram, canviar enllumenat i posar-hi tots els serveis nous. Vull dir, amb això tenim un projecte que puja uns 2 milions d'euros, doncs que l'anirem fent per parts, no?
L'alcalde de la Vall de Bianya espera poder incloure aquest projecte al Pla Únic d'Obres i Serveis.
T'agradaria formar part d'un futur on puguis viure de manera sostenible, on comptin els petits detalls i on tu tinguis el control absolut? Ara ho tens a les teves mans. Amb la nova app de Bassols Energia pots gestionar-ho tot i fer que cuidar el teu entorn sigui més fàcil. Controla el teu consum energètic en temps real des de qualsevol lloc. Utilitza l'ús dels teus aparells. Estalvia diners i recursos. Perquè quan tu cuides de casa teva, cuides de la teva llar. Fes un pas cap a un món més conscient i responsable. Descarrega't la nostra app i comença a marcar la diferència avui. Amb Bassols Energia. Disponible a l'App Store i Google Play. El futur comença a casa i comença amb tu.
S'acosta la Setmana Santa i l'Associació dels Amics de la Processó dels Sants Misteris de Can de Bànol fa una crida ciutadana per trobar la data exacta dels orígens de la processó. L'any 1965 es va perdre i no es va recuperar fins al 2007. La voluntat és aconseguir la màxima informació possible sobre els orígens d'aquest esdeveniment per donar-li la dimensió que es mereix, ja que és l'única processó del món amb persones estàtiques damunt dels veiars. Ens ho explica la Laura Segú.
Processó dels Sants Misteris de Can de Bànol arriba aquest any a la 19a edició des de la seva recuperació. En la dècada dels anys 60 es va deixar de fer a raó d'unes obres d'asfaltat dels carrers del municipi. En aquell moment, l'Associació dels Amics de la Processó va haver de començar de zero. L'any 2007 poc quedava dels vestits i complements dels passos, però encara menys de la data en què va començar tot. L'Eduard Roma és el president de la Processó dels Sants Misteris de Can de Bànol.
Hi ha alguna cosa entre els 40 i els, entre els 40 i els 50, hi ha alguna cosa. Ens hem fixat en una de les fotos que no es veu ni a la via del tren. Ara no hi ha data, vull dir, no sé on la podem situar, no ho tenim. Per això demanem tota aquesta gent que ho poden saber, i a cada vegada, per desgràcia, seran menys, ja si es poden ajudar amb tot això.
Actualment continua representant-se pels carrers una processó única al món pel fet de ser amb persones damunt d'un ballar, estàtiques i en silenci. Ara, per donar la magnitud que es mereix, fan un reclam a la gent que disposi de material antic i poder posar la data exacta dels orígens reals. Una de les dates que està sobre la taula és el 1959, segons un programa. No obstant, creuen que pot ser d'una mica abans.
Això seria important perquè és que, si no, no sabem cap on ens hem de moure per rehabilitar més aquesta processó.
18 passos i més de 200 persones fan possible que la processó de tot un poble i única transcorri pels carrers de Can de Bànol. Des de l'associació insisteixen en la necessitat de comptar amb nova sàvia per assegurar-ne la continuïtat. Un altre dels factors que és clau per tirar endavant és el pressupost. Amb les quotes de la 50a de socis, la col·laboració de l'Ajuntament i la recaptació de fons a través d'activitats com la Loteria de Nadal no és suficient. Xavier Puig, tresorer de la processó.
Això només fem purament manteniment, bateries, rodes, llumetes, llums, flors. Sí, només ho adornem per sortir divendres. Això necessitem 8-10 mil euros a l'any. Però dius, hosti, és que vas molt just i projectes no en pots fer cap.
Posen, per exemple, el preu del vestit del romà. Amb la cuirassa té un cost d'uns 1.000 euros. O el del casc, que gira entorn als 350. Per donar-li més relleu a la dels Sants Misteris, durant tot el mes d'abril es podrà tornar a visitar l'exposició fotogràfica i històrica al Centre Cívic i de cara a la d'enguany no descarten rebre un homenatge a qui va ser des dels inicis un dels membres històrics de la processó que va traspassar fa uns mesos.
Anem als esports. El Sant Jaume Olot B segueix amb la bona dinàmica i agafa distància amb el segon classificat. Els garrotxins fa moltes setmanes que són líders de segona catalana i es consoliden en aquesta zona d'ascens directe. Tot i això, l'entrenador Jordi Freixa explica que amb aquesta plantilla jove la pressió els pot passar factura.
Jornades i 21 punts en joc. Això és el que queda de temporada per alguns equips del grup 1 de segona catalana. Actualment, el líder és el Sant Jaume Olot B i el segon classificat és el Bos de Tosca. El filial de l'Olot fa moltes setmanes que se situa al capdavant d'aquest grup i cada vegada queda menys per aconseguir una fita històrica que al principi no era l'objectiu. Després de golejar el Cué al Sauleda, els del Jordi Freixa volen seguir amb la bona dinàmica, ja que després de la derrota en el derbi contra el Bord de Tosca i el Fornells acumulen 4 jornades consecutives sumant 3 punts. Freixa diu que l'equip està competint a un nivell molt alt i que l'objectiu no és quedar primers, sinó que és seguir amb aquesta idea de joc i lluitant partit a partit.
Ens quedarà... Jo sempre dic el mateix, des que estic aquí, a les 3 últimes jornades parlem dels objectius reals de l'equip. Estem allà, anem-ho a disfrutar, anem-ho a competir, vale? I després, com quedin 3 jornades, que queda realment sí que queda molt poc, si estem per competir a l'ascens directe, l'ascens directe. Si play-off, play-off.
L'Hoquei Olot, a la seva banda, visita Girona per afrontar un duel d'alçada.
Fa 4 temporades, l'Hoquei Olot lluitava per l'ascens a l'Hoquei Lliga Plata i jugava eliminatòries de play-off per arribar-hi. Al cap de 4 cursos, ara l'equip olotí pensa en optar a les places d'ascens a la màxima categoria de l'Hoquei Patins Estatal. Des que competeix a la categoria de plata, mai s'havia trobat en aquesta situació i ha demostrat que està capacitat per competir-hi. Després d'una nova victòria per golejada a la Josep Jou a la darrera jornada, l'Hoquei Olot afronta les últimes 5 jornades de competició, havent complert ja l'objectiu inicial de la temporada, segons explica l'entrenador de l'equip, Miqui Ràfols.
Crec que aquestes alçades podem dir que l'objectiu que ens havíem marcat a l'inici de temporada doncs l'hem assolit, que era estar moltes jornades a la part de dalt, i aprendre a competir partits com el que ens ve aquest cap de setmana.
El rival de l'Hoquei Olot és el que inicia la temporada, apareixia en totes les apostes per ser un dels equips candidats a l'ascens i el seu retorn particular a l'equip Lliga. El Girona Club Hoquei ha fet una plantilla, un pressupost i un projecte pensat per tornar a la màxima categoria un any després del descens.
I el Rinyoles Rugby Club és un dels primers equips del Ripollès en acabar la fase regular de la competició. Els bons resultats obtinguts han fet acabar el conjunt Ripollès-Banyolí en la segona posició, només un punt de bonus ofensiu del primer. Ara el Rinyoles es prepara per afrontar la semifinal del play-off d'ascens, que jugarà a Ripoll o bé a Banyoles.
El Rinyoles Rugby Club ha acabat la fase segon amb 33 punts. En l'última jornada podrien haver aconseguit el lideratge i, de fet, van sumar la darrera victòria. Però l'Hospitalet B s'ha proclamat campió per un punt de bonus ofensiu perquè va guanyar per 3 assajos de diferència. Ara el Rinyoles afrontarà les eliminatòries de play-off que han de determinar el campió de tercera catalana. El president i jugador de l'equip, Pons Perramon, assegura que miren aquests partits decisius amb ambició i amb voluntat d'aixecar la primera copa del club.
Una fase en la que vam anar a la baixa, que ens van preocupar. Al final no hem acabat primers de la fase regular per misèria. Llavors, bé, estem molt contents de com ha anat. Una pena no haver pogut acabar primers, però estem molt contents dels resultats. L'equip està molt valent, estem jugant bastant bé, estem disfrutant al camp. El problema que tenim és que estem començant a patir algunes baixes per lesió, gent que està enfeinada. Al final tenim un equip envellit i que té altres càrregues a part del rugbi. Llavors, això ens està patint. Tot i així, estic convençudíssim de que els que serem al camp ho donarem tot i tindrem partidassos.
Les semifinals seran contra el Químic B de Sabadell el 6 d'abril. El Rinyoles actuarà com a local.
Encara no tenim decidit si a Ripoll o a Banyoles, i a partir d'aquí, si guanyem, contra el guanyador de Hospitalet Terrassa, que tot apunta que serà Hospitalet.
En cas de guanyar, el Rinyoles s'enfrontaria al guanyador de l'altra eliminatòria que disputaran l'Hospitalet B i el Carboners de Terrassa. Són dos equips que el Rinyoles ja ha guanyat durant la fase regular de la competició.
3 minuts i les 9, ho deixem aquí. Parlant d'esports, tanquem el programa demà i tornem a la mateixa hora. Gràcies, com sempre, per seguir-nos. Bon dia i bona hora a tothom.